Bona tarda, són les dues. A Catalunya, gairebé el 20% dels nois deixen d'estudiar abans d'hora. Tot i que aquesta dada no sorprèn gaire, tenint en compte que fa pocs dies us explicàvem que Espanya és el segon país de la Unió Europea amb més abandonament escolar prematur, amaga un altre problema que fins ara no s'havia tingut en compte. Tot i que el percentatge de noies que no segueixen estudiant és més baix que el dels nois, no arriba al 10%, són elles, les noies, les que pateixen més després de deixar les classes. Així ho conclou un estudi presentat per la Diputació de Barcelona que es fixa precisament en això, en les diferències de gènere en l'abandonament escolar prematur. L'anàlisi alerta que les noies tenen menys oportunitats formatives i laborals i que pateixen, per tant, més l'estigma de no seguir els estudis postobligatoris. D'aquest biaix de gènere que també afecta a l'àmbit escolar, en parlarem en uns minuts amb la Maribel García, que és doctora en Sociologia de la Universitat Autònoma i coautora de l'estudi L'abandó escolar prematur des de la perspectiva de gènere, on són les noies que abandonen.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Esquerra defensa que hi hagi quotes de dones en els càrrecs de la cúpula dels Mossos per avançar cap a la feminització del cos. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El partit ho diu arran de la polèmica generada perquè el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va cessar el comissari en cap, Josep Maria Estèbala, per no compartir l'estratègia de nomenar 4 comissàries i 2 comissaris per feminitzar els Mossos.
I el 90% dels jutges de Barcelona no actuen immediatament quan hi ha una ocupació delinqüencial. És el que ha denunciat el Col·legi d'Advocats de Barcelona, Ràdio Estel.
Diversos ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona també demanen més eines per poder fer front a les ocupacions que ja estan consolidades i generen problemes de convivència.
I aquest matí Pedro Sánchez s'ha reunit amb el president francès Emmanuel Macron i el portuguès Antonio Costa per debatre sobre el MidCat.
Segons fonts de Moncloa, Sánchez intentarà convèncer Macron de la necessitat de tirar endavant el projecte perquè no només és positiu per la Unió Europea, sinó també per França. A més, utilitzarà la carta que el MidCat compta amb el suport d'altres països com Alemanya.
En parlarem en uns minuts amb Raül Domínguez, que és portaveu de la plataforma Resposta al MidCat. I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Els 3 equips catalans de la primera divisió de futbol tanquen aquesta tarda la jornada 10 de la Lliga.
Sí, el Barça rep la visita del Villarreal i necessita guanyar si no vol veure com el Real Madrid s'escapa amb 6 punts de distància. De la seva banda, el Girona juga al Almeria a les 7 de la tarda i l'Espanyol contra l'Osasuna a les 8.
I en plana cultural, avui com cada dijous, repassem les principals estrenes cinematogràfiques de la setmana. Destaca el director català Isaac Lacuesta, que torna a les pantalles amb Un any i una noche, Olma Giró.
Sí, la pel·lícula es basa en l'atemptat terrorista a la sala Bataclan de París i va competir a la secció oficial de la Berlinale. Després d'haver passat pel Festival de Sitges, també s'estrena la faula antibèl·lica d'Alberto Vázquez, Unicorn Wars.
Abans de repassar el més destacat, com sempre, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Temps inseguit i inestable de cara a les properes hores arreu de Catalunya, amb unes precipitacions que aquestes últimes hores han afectat molts punts de les comarques del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Interior, comarques de Tarragona, i que al llarg de les properes hores poden afectar qualsevol comarca del país, però menys probables a les comarques del litoral. Aquí, si plou, plouria ben poc. Les temperatures màximes baixen respecte a les d'ahir. Ahir parlaven de màximes de 25 a 30 graus, avui màximes de 20 a 25 graus. Un descens que es nota molt més al Pirineu, també a les comarques de l'interior, però no tant a la costa, on pràcticament no varien. De cara a demà esperem nuvolositat variable, també alguns ruixats, especialment cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, alguns punts de l'interior, però més clarianes que no pas avui i demà, amb temperatures que novament tornarien a pujar. De cara al cap de setmana, les temperatures continuaran sent força suaus i agradables.
Esquerra defensa que hi hagi quotes de dones en els càrrecs de la cúpula dels Mossos per avançar cap a la feminització del cos. El partit ho diu arran de la polèmica generada perquè el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, hagi cessat el comissari en cap, Josep Maria Estela, per no compartir l'estratègia de nomenar 4 comissàries i només 2 comissaris per feminitzar els Mossos. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El diputat d'Esquerra, Shakir El Homrani, defensa l'estratègia d'Elena i la compara amb quan van fer-se llistes cremallera a la política amb l'objectiu de feminitzar-la.
Tenim tot el dret a treballar perquè el cos de Mossos d'Esquadra s'assembli cada cop més a la societat que serveix. I per això és clau la feminització del cos, en totes les seves escales. I sí, també entre comissàries i comissaris.
Chakir ho ha dit després que el diputat del PSC i Units per Avançar, Ramon Espadaler, suggerís que anomenar dones pel simple fet de ser dones no afavoreix el feminisme.
Quan vostè parla de feminització del cos, honestament, crec que fa un molt flac favor a la causa que diu defensar. Imagini's com rebran si vostè nomena una comissària en cap del cos. Primera, estarà sota l'escrutini i les mirades de tothom. I segona, s'haurà d'escoltar una cosa tremendament injusta. Estàs aquí perquè ets una dona. Han anunciat que vostès van cap aquí. És fatal l'estratègia.
El debat ha tingut lloc al Parlament arran d'una moció que ha presentat el PSC denunciant la politització del cos i per demanar al govern que sigui imparcial a l'hora de nomenar els càrrecs.
Per altra banda, els comuns denuncien el fracàs de la Conselleria d'Acció Climàtica davant la crisi energètica i insten el govern a desplegar un pla de xoc per fer arribar les energies renovables a les llars. El partit ho constata a través d'una moció al Parlament i aprofita així per pressionar el govern perquè els pressupostos del 2023 destinin més diners a les energies renovables.
Després que ahir Catalunya en Comú digués al govern que no donés per fet el seu suport als pressupostos, avui el partit torna a pressionar el govern des del Parlament. Ho ha fet portant a votació una moció que qualifica de fracàs l'acció del govern i exigeix el desplegament d'un pla nacional per la sobirania energètica. El diputat Lucas Ferro ha anomenat algunes de les exigències que fan.
Una que per nosaltres és molt important, que és massificar l'accés a les energies renovables, a les famílies i a les pimes d'aquest país. I això vol dir balcons solars, i això vol dir teulades solars, i això vol dir que les comunitats de veïns han de tindre accés a poder instal·lar plaques solars en les seves teulades, i això vol dir invertir en el territori de forma dialogada.
Un dels altres socis preferents del govern per aprovar els pressupostos, la CUP, durant el debat, ha criticat la conselleria de fer polítiques tèbies i de no pujar els impostos a les grans empreses.
I al Congrés a Madrid, Junts per Catalunya ha decidit presentar una esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat del 2023. El partit ho ha fet per denunciar la baixa execució pressupostària a Catalunya i ha instat Esquerra i a la CUP a seguir els seus passos.
Quan falten 24 hores perquè s'acabi el termini per presentar esmenes a la totalitat, Junts per Catalunya ja ha decidit presentar-la. La portaveu Míriam Nogueres explica que el motiu principal és la reiterada falta d'execució pressupostària a Catalunya.
Els diners no arriben a Catalunya i algú ha de poder dir que prou, perquè no es pot normalitzar que el govern espanyol no pagui mai, perquè no és aquest any, no és l'any passat. Fa moltíssims anys que els diners no arriben a Catalunya.
Nogueres ha instat Esquerra i la CUP a també presentar una esmena a la totalitat.
Gràcies, Judit. El 90% dels jutges de Barcelona no actuen immediatament quan hi ha una ocupació delinqüencial. És el que ha denunciat el Col·legi d'Advocats de Barcelona a Ràdio Estel.
Davant d'aquesta situació, el vocal de la Comissió de la Normativa de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Jorge Navarro, en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel, ha apuntat que la solució passa per posar més pressa als jutjats.
Aquestes 48 hores haurien de ser una exigència pel jutge perquè resolguin 48 hores. No que l'ocupa sigui abans de les 48 hores. Jo em puc assabentar que han ocupat una vivenda meva potser els 3 dies i no tinc per què tenir pitjor dret que el que s'entera d'una manera immediata. Crec que hauria de ser més un mandat dirigit als òrgans judicials que no per el temps de l'anunciar des del coneixement de l'ocupació.
Des del col·legi reiteren que no volen perseguir persones que estan sense vivenda, sinó que persegueixen conductes delinqüencials.
A tot això, diversos ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona demanen més eines per poder fer front a les ocupacions que ja estan consolidades i que generen problemes de convivència.
El regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell, Eloi Cortés, també en una entrevista a Ràdio Estel, ha apuntat que els ajuntaments no tenen eines per combatre les ocupacions enquistades i que és precisament en aquest àmbit on demanen canvis normatius.
Quan tenim casos de conflicte i que potser és una ocupació que fa anys que està allà però que en els últims mesos s'ha enquistat i hi ha espècie de conflicte, que es pugui actuar de manera ràpida. Aquest és el canvi que demanem i que, per tant, que es pugui habilitar, doncs, en aquests casos, a través del procés judicial, on hi ha un informe d'endarrere motivat per part dels serveis municipals, per la situació de conflicte, per la situació de seguretat que tenen els veïns, que aquesta situació es pugui resoldre en 48 hores.
El regidor ha detallat també que la seva lluita no és contra les persones vulnerables, sinó contra la màfia.
I sobre la decisió de l'Ajuntament de Premià de Dalt de contractar l'empresa Desocupa perquè els assessori, l'advocat Navarro, ha exposat que és revelador que el propi poder no confiï en la justícia i que hi hagi d'assessorar-se a través d'una empresa privada amb mètodes dubtosos.
Sí, ha dit que empreses com Desocupa tenen més marge d'actuació que un ajuntament sempre que no cometin cap delicte, com seria amenaçar o coaccionar. L'advocat ha remarcat que poden ser més insistents amb la persona que ocupa per intentar afavorir que tornin la possessió al seu legítim propietari. Per la seva banda, el regidor Cortés ha apuntat que la solució és un error i ha afegit que l'administració pública no pot caure en el desencert d'externalitzar els temes de seguretat.
Però per què és tan polèmica aquesta empresa? Qui hi ha darrere de Desocupa? Ho analitzem ara en aquest informe del Pau Massip. Desocupa va néixer a Barcelona i treballa a les principals ciutats de tot l'estat. Els propietaris d'un pis que ha sigut ocupat els contacten i ells van fins a l'immoble per negociar amb els ocupes.
Segons expliquen, des de l'empresa els ofereixen diners perquè marxin del pis. Si accepten, els fan firmar un contracte conforme els han entregat la quantitat de diners acordada. Durant tot aquest procés, els treballadors de Desocupa graven tota l'escena, segons diuen, per la seva seguretat en casos de violència per part dels ocupes. Un cop marxen, canvien el pany i instal·len una alarma al pis buidat. A vegades també col·loquen una porta blindada per evitar noves ocupacions.
El propietari de Desocupa és Daniel Esteve, un home que ha estat investigat anteriorment.
No és el primer cop que li recriminen l'ús de la força. Abans de crear aquesta empresa, Esteve ja va ser investigat per liderar un grup de cobraments de préstecs amorosos que també feia servir mètodes força expeditius. Alguns ocupes denuncien que s'han sentit coaccionats pels treballadors de Desocupa, que acostumen a ser homes molt fornits que es presenten per sorpresa a la porta de l'habitatge.
Unes possibles coaccions que han estat investigades per la policia.
El 2016, el Parlament va demanar al govern que destinés recursos per comprovar si Desocupa fa servir mètodes molt expeditius a l'hora de demanar als ocupes que deixin un país i acceptin el tracte que els ofereix l'empresa en nom del propietari. Tal com recull el periòdico, també van demanar que s'investigués si hi havia vincles dels treballadors amb l'extrema dreta o grups nazis. La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra també van investigar si existia connivència entre els agents de la policia catalana que participaven en desallotjaments d'ocupes i els treballadors de l'empresa. El cas es va tancar perquè no van trobar proves d'aquesta connexió.
Gràcies, Pau. I per cert que la banca allargarà les hipoteques a les famílies vulnerables si l'alça de l'Euribor fa a pujar les quotes un 30%, Anna.
Aquesta és la proposta que les patronals han fet arribar al Ministeri d'Economia. Segons explica La Vanguardia, la mesura beneficiaria les famílies amb ingressos de fins a 24.000 euros que tinguin una hipoteca de tipus variable signada a partir de l'any 2012 i que sigui per a primera vivenda.
I us ho dèiem en titulars aquest migdia. Pedro Sánchez i el primer ministre portuguès Antonio Costa s'han reunit, de fet, amb el president francès Emmanuel Macron per debatre sobre la necessitat de reprendre la reconstrucció del gasoducte Midcat.
Els tres mandataris es reuneixen per intentar arribar a un acord sobre les interconnexions d'energia, d'electricitat i gas entre França i la península Ibèrica en l'actual context de crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna. Des de Madrid confien poder convèncer el president francès, que fins ara ha estat molt reticent al projecte. Fonts de Moncloa apunten que Sánchez basarà la seva argumentació en el fet que el Midcat és bo per la Unió Europea, però també per França. A més, també remarcarà que compta amb el suport d'altres països, especialment el d'Alemanya. Macron, en canvi, s'hi oposa perquè assegura que les interconnexions ja existents estan infrautilitzades i que és França qui exporta gas a l'Estat i no al revés. La reunió, de la qual encara no n'ha transcendit cap acord, ha tingut lloc poques hores abans que el Consell Europeu del mes d'octubre també abordi la crisi energètica, concretament l'adopció d'un límit al preu del gas també a la resta d'Europa.
Raül Domínguez, portaveu de la plataforma Resposta al Midcat, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb el president francès Emmanuel Macron, un dels motius que donava per no donar suport al projecte Midcat és que diu que no serà rendible. Ho compartiu vosaltres, això, de que no seria rendible fer aquest projecte?
Sí, de fet, nosaltres sempre ho hem dit, no és rendible ambientalment, perquè si hem de reduir emissions no té sentit seguir apostant pel gas. I inclús hi ha un informe de la Unió Europea, bueno, de la Comissió Europea, que va encarregar el 2019, que també deia precisament això, no? Que en diversos escenaris, inclús amb aquest d'aquí que ens trobem ara, que no tenim aport de gas per part de Rússia, el projecte seguiria sent inviable, tant econòmicament com climàticament.
Clar, però llavors, no, el que ens estan dient, el que ens estan explicant és que seria una de les opcions, no, de una opció segura en el cas de quedar-nos sense gas per part de Rússia, perquè quins són els motius pel que no funcionaria?
Bueno, bàsicament perquè, com comento, no, si hem de fer una transició energètica, el gas no entra dins d'aquesta transició energètica. És al final un gas fòssil i el que hem de tendir és precisament a deixar d'utilitzar aquests gasos. En segon cas, passaríem de dependre d'un país que es diu Rússia a dia d'avui, a dependre d'un país que es diu Argèlia, que tampoc és que sigui una democràcia molt consolidada, de fet és quasi una dictadura, i que ja s'ha vist que, per exemple, en la crisi que va haver-hi amb el Marroc, quan Espanya va dir que sí, que el Sàhara era marroquí, va haver-hi unes conseqüències, no? I, de fet, aquestes conseqüències encara les anem patint. Què ens diu a nosaltres? Que en el dia de demà Argèlia no decideixi també pues, fer una tallada de gas o comenci una guerra i haguem de fer també una resposta des de la Unió Europea a nivell de sancions. Vull dir, no es posa solució real al problema que tenim actualment. I, per tant, deim que no és viable ni climàticament, ni econòmicament, ni políticament. Vull dir, no té cap sentit l'agafis per on l'agafis.
Ara ho deies, que considero que no és viable climàticament. També ho estaves explicant, no?, el fet de que al final el gas tampoc és una energia verda. Més enllà d'aquest motiu concret, entenc que també una de les preocupacions és l'impacte mediambiental que pot tenir la construcció en si de la infraestructura, no?
Sí, de fet, aquest impacte ja el vàrem patir al primer tram, que era de Martorell fins a Hostalric. De fet, quan va passar per allà, per al Vallès, va haver-hi unes afectacions bastant importants. Qualsevol que vulgui buscar-ho pot buscar Midcat Vallès a internet i veurà que són unes franges enormes, són uns 30 metres de franja per poder fer passar un tub d'un metre. És a dir, l'afectació és brutal. Clar, quan això ho fem passar per dins boscos, per zones sensibles, ens trobem que realment és una infraestructura que té un impacte a nivell local bastant fort. I és el que no volem. No el volem ni per això, pel que he comentat del tema climàtic, ni tampoc per les afectacions que tindrà territorial.
En el cas d'aquests trams que comentaves que s'han construït fins ara, no?, entre Martorell i Hostalric, en quina situació estan ara aquestes infraestructures? Entenc que no s'estan fent servir?
Clar, l'infraestructura en si no s'està fent servir. Això sí que és cert, perquè com no està connectada enlloc, no té ningú ús. I respecte, per exemple, a les franges que es van obrir, s'ha de ser conscient de que una volta una franja està oberta, allò no es deixa mai revelletar, perquè si fa falta fer alguna obra, el que sigui, s'ha de poder fer fàcil, no s'ha d'haver de talar en algun bosc. Per tant, hem de ser conscients també que aquestes franges són permanents, no és temporani de, bueno, fan la franja i després revegeten. I clar, una cosa que també plantejàvem, que té bastant de sentit en el sentit de dir que no li acabes de trobar el què, no? Diuen que gran part de l'aposta per aquesta infraestructura és perquè en un futur podrà duir hidrogen verd.
Sí.
És una tecnologia, l'hidrogen verd, que encara s'està desenvolupant, de la qual, des del nostre punt de vista, s'està apostant moltíssim de cara a la transició energètica, però realment presenta unes dificultats tècniques que encara no s'han superat. I una d'elles és que, pel seu emmagatzematge i la seva distribució, fan falta unes infraestructures que estan adaptades a aquest tipus de gas. A tot d'exemple, si nosaltres féssim passar a dia d'avui per dins del Midcat hidrogen verd, bueno, dic hidrogen verd, però hidrogen en general, trobaríem que hi hauria unes fuites bastant importants i, segon, que l'hidrogen és un gas molt reactiu i que en seguida reaccionaria amb les parets d'acer del tub i l'acabaria rovellant. Per tant, sempre ho plantegem, no? Vale, si volem fer passar un Midcat, com deia la ministra del seu dia, en 8 mesos, però l'hem de, al mateix temps, dissenyar per una tecnologia que encara no sabem com acaba de funcionar i si funcionarà com nosaltres pensem que funciona, i que l'hem d'adaptar unes tuberies perquè després el puguin fer passar. Però, vull dir, no acaba d'estar tot molt clar. I realment el que ens temem és que facin passar per les preses actuals una tuberia que el dia de demà, quan hi ha hidrogen, s'haurà de tornar a canviar o a recuperar i per tant l'afectació tornarà a ser doble, no? Per això dic que no hi trobem ningú sentit en aquest projecte, ni actualment ni a cara a un futur.
Ja per acabar, només dues preguntes més. En el cas de que el projecte no tiri endavant, que no es construeixi res més, no es faci servir, caldria desmuntar-lo? És a dir, hi hauria un impacte mediambiental, no?, en el propi paisatge, en el terreny on sí que s'han construït infraestructures. El fet de que no es tiri endavant també faria que sigui pitjor l'impacte?
Clar, no sé si hi ha interès, de fet, en desmuntar-lo. Jo vull recordar que aquest projecte va ser desestimat en el 2019 i s'està recuperant a dia d'avui perquè Europa ha vist que necessita gas, sobretot al centre d'Europa, i que Espanya és un potencial puesto de lloc de pas, no? Però realment, quan es va aturar el projecte, ningú es va plantejar treure-lo d'allà. De fet, és el que comentes, no? El fet d'haver de tornar a obrir aquesta franja per treure aquest tub és potser mediambientalment pitjor que no deixar-lo allà. Al final és una canonada que hi ha enterrada i que no té una afectació molt important a el que és l'ambient. No tindria gaire sentit desmuntar-ho, sincerament.
I clar, jo entenc que evidentment, la plataforma està en contra del MidCat, per això s'ha creat, però avui estem explicant, no?, que hi ha aquesta reunió a Brussel·les amb el president de Portugal, el de França, i Pedro Sánchez, per parlar precisament del MidCat. No sé si, més enllà del que voleu i el que defenseu, creieu que realment s'aturarà aquest projecte o si no teniu moltes esperances de que passi?
Pues mira, t'explicaré perquè molta gent... Clar, això ha vingut com ha vingut, no? Al principi era com que es recuperava imminentment aquest projecte. Després va haver una temporada que, clar, Macron deia que no el volien per res. Després va aparèixer un ministre d'allà de França que deia que s'estava estudiant recuperar-ho i que apareixia com que es tornava a reactivar tot, no? Nosaltres al final el que veiem, i així ho fem constar sempre, és que a dia d'avui, més que un tema tècnic, és a dir, tenir un projecte damunt sa taula que t'està dient que això es farà d'aquesta manera tal, 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 és més un tema polític. Uh-huh. Els polítics ja sabem com funcionen, que avui en tenim un i demà en tenim un altre, i que avui pensen d'una manera i demà pensen d'una altra forma. A tot exemple, tenim, per exemple, en Pere Aragonès, Esquerra Republicana va ser un dels partits que van firmar el seu dia perquè no es fes aquesta infraestructura, i a dia d'avui en Pere Aragonès, el govern de la Generalitat, defensa que es faci aquesta infraestructura. I amb això que vull dir, que potser Macron avui diu que no, amb aquesta reunió, o acaba canviant d'opinió i diu que sí. Per això la plataforma l'hem reactivada de cares a batallar durant llarg termini, no? Perquè sabem que és algo que, depenent del color polític o de la situació política, pot tornar-se a reactivar. I sempre hi estarem damunt i hi estarem vigilant com es van produint tota la situació, no? Així que veurem que se surt avui d'aquesta reunió. En teoria, fa un dia o així, a Macron va dir que seguia rebutjant-ho, però veurem a veure com acaba tot plegat.
Doncs Raül Domínguez, portaveu de la plataforma Resposta del MidCat. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
El govern espanyol autoritza Renfe a comprar 69 trens de Rodalies i 32 de mitja distància per destinar-los a la xarxa ferroviària de Catalunya al marge del contracte de programa pendent d'acordar amb la Generalitat.
Sí, fins ara l'operadora havia demanat a l'executiu català assignar-los si volia rebre nou material. Ara el govern espanyol dona llum verda a Renfe perquè s'endeuti fins a un màxim de 879 milions d'euros per adquirir totes aquestes infraestructures.
I el PSOE no canvia el seu full de ruta respecte a l'actual llei trans, tot i que el partit hagi votat a favor d'allargar el termini d'esmenes del text al Congrés dels Diputats.
Ho ha assegurat en aquesta emissora Víctor Gutiérrez, secretari LGTBI dels Socialistes, en una entrevista a La Caravana. Tot plegat després del debat que s'ha generat per la sortida del PSOE de Carla Antonelli, la primera diputada trans d'Espanya, per l'endarreriment de l'aprovació de la llei que reconeix l'autodeterminació de gènere.
Ahora mismo están en el Congreso con los presupuestos generales del Estado, están los diputados desbordados, se ha retrasado una semana, eso no cambia ni varía la hoja de ruta establecida por el partido. Todas las leyes, todos los avances sociales en este país y muy especialmente los derechos LGTBI que disfrutamos en este país llevan la firma socialista y por supuesto que la ley LGTBI trans, que nadie dude, que también va a llevar el sello socialista y que va a ser una realidad dentro de muy poquito.
Aquest matí el PP ha seguit pressionant en contra de la proposta dels socialistes. El president dels Populars, Alberto Núñez Feijóo, ha qüestionat que una decisió d'aquest tipus es pugui prendre en l'etapa de l'adolescència.
Lo que no puedo comprender es la frivolidad de que personas adolescentes, personas incluso sin mayoría de edad, pues puedan simplemente por una decisión ni siquiera meditada, ni siquiera tutelada por los profesionales sanitarios, hormonarse o proceder a intervenciones quirúrgicas irreversibles.
Feijóo ha criticat que, segons els populars, els membres del govern aproven propostes de llei sense posar-se d'acord amb els socis de l'executiu.
Estel migdia.
I atenció a aquesta notícia, l'any que ve tots els CAPs de Catalunya tindran un fisioterapeuta. Ho ha anunciat el conseller de Salut, Manel Balcells, que també ha explicat que abans que acabi l'any una trentena de centres d'atenció primària incorporaran aquesta figura.
El titular del departament ha recordat que la primària és un eix vertebrador del sistema. Balcells ha admès que els professionals estan cansats després de la pandèmia i s'ha compromès a treballar amb voluntat i fermesa per abordar la situació des d'un punt de vista multidisciplinar.
I al País Basc, aquest matí, l'Ertzaintza ha detingut la dona que va segrestar ahir a la tarda un nadó a Bilbao. La dona té 24 anys i, segons ha explicat el conseller de Seguretat del Govern, ho va intentar diverses vegades, entrant en diferents habitacions de l'hospital, fins que finalment va aconseguir segrestar aquest nadó.
Sí, el recent nascut es troba en bon estat i els serveis d'emergència l'han traslladat a una unitat medicalitzada dins d'una incubadora. Aquest dimecres a la nit, la dona va entrar a l'habitació de la mare, vestida com si fos sanitària, i es va endur el nadó amb l'excusa de fer-li una prova. El Servei Basc de Salut va activar protocol de seguretat de l'hospital i es va posar en contacte amb la policia basca.
I a Barcelona, treballadors de la sala Apollo han localitzat aquest dimecres el cos sense vida del jugador australià de rugby Liam Hampson.
El jugador tenia 24 anys. Segons els Mossos d'Esquadra, la mort hauria estat accidental. La principal hipòtesi és que el jugador caigués d'una altura de 10 metres. Liam Hampson estava de vacances a la capital catalana. El dimarts a la nit va sortir de festa amb els seus amics a la discoteca Apollo i va ser precisament allà on se'l va veure per última vegada. Un dels seus companys va demanar ajuda a través de les xarxes socials, apuntant que feia més de 40 hores que no el localitzaven.
La direcció de l'Apollo ha lamentat el que qualifiquen d'imprevisible accident i ha fet arribar el condol als familiars i amics del jugador.
Ho ha fet a través d'un comunicat. La direcció ha apuntat que són moments tristos i dolorosos i ha assegurat que s'ha posat a disposició dels Mossos d'Esquadra.
I us ho dèiem en portada, a Catalunya gairebé el 20% dels nois deixen d'estudiar abans d'hora. Això sí, tot i que el percentatge de noies que no segueixen estudiant és més baix i no arriba al 10%, són elles les que pateixen més després de deixar les classes. Així ho conclou un estudi presentat per la Diputació de Barcelona, que es fixa en les diferències de gènere de l'abandonament escolar prematur i que alerta també que les noies tenen menys oportunitats formatives i laborals.
L'anàlisi també conclou que elles pateixen més l'estigma de no seguir els estudis postobligatoris. Segons les autores de l'estudi, existeix poca investigació i recerca sobre el tema, sobretot en clau de gènere, ja que l'abandonament educatiu prematur actualment té una clara connotació masculina. Insisteixen en que no es pensa en l'abandonament de les noies, donant per fet que elles són més aplicades i responsables i que tenen un millor rendiment acadèmic.
Maribel García, doctora en Sociologia de l'Autònoma i coautora de l'estudi L'abandó escolar prematur des de la perspectiva de gènere, on són les noies que abandonen. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
De quina manera les noies pateixen més les conseqüències de l'abandonament escolar prematur?
Doncs, en primer lloc, a través d'una certa invisibilitat en els recursos de formació destinats a aquestes joves que, a aquests joves i a aquestes joves que abandonen, no? que no s'escolaritzen en la postobligatòria. No? I en segon lloc, perquè a part d'estar invisibilitzades, també és veritat que l'oferta de formació adreçada a aquest col·lectiu de joves que abandonen prematurament és una oferta extremadament masculinitzada i molt esbiaixada en clau d'estereotips de gènere. I també és cert que el nínxol ocupacional d'aquest col·lectiu de joves que abandonen prematurament l'educació és un nínxol de baixa qualificació i que en el cas de les noies doncs, també pateixen més discriminació al mercat de treball, tant perquè les seves taxes d'activitat són més baixes, segurament perquè una part d'elles tendeixen a replegar-se cap a l'àmbit privat, com pel fet de que tenen més atur i menys oportunitats laborals en el seu conjunt.
Tu ara parlaves, no?, de que un dels problemes és pel que fa a l'oferta formativa, no?, de programes de formació i inserció, de programes de formació professional. Quan parlem que estan, no?, estereotipats o que estan destinats més a un públic masculí, de què estem parlant? O sigui, no sé si podríem posar alguns exemples.
Doncs estem parlant de que, per exemple, tres branques de programes de formació inicial concentren el 80% de les noies. Bàsicament són les branques, doncs, de perruqueria i estètica, de comerç, no?, i sanitari. Val? I estem parlant, en aquest sentit, l'oferta és poca i està també molt desbiaixada en clau de gènere. Hi ha un problema de cobertura de l'oferta, hi ha un problema també de viatge, també d'orientació, no?, respecte d'altres ocupacions que siguin més híbrides o més mixtes o no tan connotades, no?, des del punt de vista de la reproducció de rols de gènere.
I també el que també no sabem és són molt diferents les causes de l'abandonament escolar o d'aquests estudis més postobligatoris entre nois i noies?
A veure, jo diríem que hi ha com uns elements estructurals, no?, que són comuns. Val? Bàsicament, l'abandonament educatiu vincula molt amb la desigualtat social. D'acord? I, per tant, els col·lectius, els joves provenents de famílies més vulnerables econòmicament i culturalment tenen més probabilitats d'abandonar l'escola quan finalitza l'ensenyament obligatori, no? Fins i tot també tenen més probabilitats d'absentisme, etcètera. Per tant, un primer element té a veure amb les desigualtats socials, que també es tradueixen, doncs, en desigualtats, diguem-ne, que hi hagi col·lectius, no?, per exemple, minories culturals també més presents en aquests itineraris d'abandonament. Per tant, l'abandonament educatiu s'expressa molt també a partir de les desigualtats en el rendiment educatiu. Tenir un bon rendiment educatiu és un factor preventiu de cara a l'abandonament educatiu. I això és també una cosa important a ressaltar. Després hi ha causes específiques que tenen a veure, més enllà del que és el clima escolar, les dinàmiques a l'aula, les dificultats de rendiment, les desigualtats socials que comentava abans, no? Uh-huh. Tenen un impacte molt directe. Hi ha factors que tenen a veure també amb que els nois, en general, estan com més, són més empesos cap a una inserció laboral precoç, per dir-ho així, no? Sobretot determinats extractes o grups socials. I mentre que les noies, hi ha un sector de noies que també estan com més pressionades, no?, familiarment i socialment, doncs, per assumir tasques, diguem-ne, de cures, etcètera, que això explicaria també aquest replegament, no?, que afecta a una part d'aquestes noies que abandonen. Un replegament cap a l'àmbit privat, podríem dir. Per tant, sí que hi ha causes vinculades a això. També es detecta, en el cas de les noies, més problemes de salut mental i més vulnerabilitat també en aquest sentit, no?, en l'escolaritat obligatòria. També poden ser factors que marquen una certa diferència en relació als nois. Per tant, sí que hi ha uns aspectes específics i singulars de l'abandonament educatiu femení que el diferencia del masculí, tot i que, evidentment, hi ha unes causes generals comunes que vinculen més, doncs, amb la desigualtat social i amb el rendiment escolar.
Una de les dades que ens ha xocat també és que la taxa d'abandonament entre les noies de nacionalitat estrangera és el doble que el de les noies d'origen autòcton. En els nois també passa? També és molt més alta la taxa? O és un problema més amb les noies?
No, en general, com abans deia, l'abandonament educatiu està molt correlacionat amb la desigualtat social i són justament els col·lectius de població no vinguda els més vulnerables cultural i econòmicament i, per tant, també els que tenen més probabilitats de tenir abandonament educatiu, no? I això passa també amb els nois. De fet, en els recursos de formació, de programes de formació inicial, hi ha recursos que estan molt, on hi ha molt predomini de nois joves, no?, de diferents procedències culturals i ètniques. També passa en el cas dels nois, potser hi ha diferències en quant a les normes comunitàries, no?, i els valors familiars en el cas d'uns i de les altres. D'acord? Això sí que podria ser, però la tendència, diguem-ne, a que hi hagi més concentració de població d'origen immigrant està molt vinculada a la desigualtat, que és el factor que explica l'abandonament. Per tant, seria comú, diguem-ne, nois i noies. Malgrat que pugui haver-hi noies on també hi hagi factors comunitaris o replegament cap a normes particulars, no?, de l'àmbit familiar que les exclou, diguem-ne, no?, de la formació.
Doncs Maribel García, doctora en Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
avui fa 11 anys d'aquest moment històric.
ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada. ETA, con esta declaración histórica, muestra su compromiso.
El 20 d'octubre del 2011, ETA va cessar definitivament la lluita armada i el País Basc començava un procés de pau després de 50 anys d'activitat terrorista.
Un dels motius de l'anunci d'ETA va ser la Conferència Internacional de Pau, que es va fer 3 dies abans al Palau de Yete a Sant Sebastià. La conferència es va acabar amb una declaració amb 5 punts. El primer demanava a ETA una declaració pública de cessament definitiu de l'activitat armada. El segon reclamava diàleg als governs espanyol i francès. El tercer instava a fer passes per avançar en la reconciliació i reconèixer totes les víctimes. En el quart suggerien diàleg, consultar la ciutadania i oferien mediació internacional. I en l'últim punt proposava un comitè de seguiment. El Palau de Yete havia estat residència oficial d'estiu del dictador Francisco Franco i ara és un centre per la pau.
La matinada del 7 d'abril de 2017, ETA anunciava en un comunicat que ja no era una organització armada i que havia lliurat tot el seu arsenal a la societat civil del País Basc.
Mesos després, el 20 d'abril del 2018, l'organització va fer públic un nou comunicat on anunciava la seva imminent dissolució per la primera setmana de maig. El mateix dia van demanar perdó a les víctimes reconeixent el dany causat durant les últimes dècades, especialment les que no tenien res a veure amb els seus objectius.
L'any passat, Arnaldo Otegi de Bildu i Arcaiz Rodríguez de Sorto van llegir conjuntament una declaració solemne en motiu del desè aniversari del cessament.
Per primera vegada, l'esquerra Abertzale expressava de manera explícita el dolor pel patiment sofert per les víctimes d'ETA i apuntaven que no s'hauria d'haver produït mai. La declaració va acabar amb el compromís i amb la defensa del diàleg, la negociació i l'acord com a mètodes més eficaços i democràtics per solucionar les diferències polítiques.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I si fa un moment us estàvem parlant, no, amb el portaveu de la plataforma en contra del MidCat sobre les possibilitats que tenia aquest projecte, finalment Espanya, França i Portugal han acordat abandonar el projecte MidCat i substituir-lo per un corredor d'energia verda que anirà de Barcelona fins a Marsella. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que els detalls es negociaran en una trobada que se celebrarà els dies 8 i 9 de novembre.
És l'acord a què han arribat els presidents dels tres països, Sánchez, Macron i Costa, que s'han reunit aquest matí a Brussel·les en el marc de la cimera dels líders de la Unió Europea que s'està celebrant per parlar sobre el preu de l'energia, la inflació i el subministrament del gas que està afectant els països europeus per la guerra a Ucraïna. La trobada entre els tres alts càrrecs ha tingut lloc enmig de la pressió que ha estat exercint Espanya i Portugal perquè el president francès acceptés la construcció de la interconnexió que permetria portar gas hidrogen verd a través dels Pirineus.
I Comissions Obreres avisa d'una gestió caòtica del Consell Comarcal de l'Anoia en l'afer dels sous dels treballadors. El Consell no pot pagar les nòmines dels treballadors ni els proveïdors perquè els dos funcionaris que han designat les ordres de pagament estan de baixa.
Ningú pot assumir la signatura de les nòmines i està previst que els treballadors no puguin cobrar fins al 2 de desembre, que és quan un altre treballador del Consell ja tindrà els mèrits necessaris per accedir a la plaça. El sindicat critica que la direcció del Consell no ha deixat de dificultar la negociació col·lectiva i ha mantingut una estructura salarial caòtica i irracional, arribant a amagar informació a la representació legal de la plantilla. Comissions Obreres assegura que l'absència de la figura del secretari i l'interventor no és un fet puntual.
I a Barcelona, els Mossos d'Esquadra busquen una adolescent de 16 anys desapareguda des de dissabte.
La jove es diu Shirley, fa 1,56 m i pesa uns 60 quilos. Segons els Mossos, en el moment de la desaparició, duia uns pantalons curts i un top negre, a més d'unes sabatilles esportives de la marca Nike de color negre i blanc. La policia ha fet una crida a les xarxes socials per intentar localitzar-la.
D'altra banda, la policia catalana investiga l'aparició del cos d'un home atropellat a l'autopista AP7, a l'Aldea.
L'avís l'han fet diversos conductors, han alertat de la presència d'un cos a l'altura del final del carril d'acceleració en sentit nord de l'autopista. Els primers indicis apunten que la víctima, de la qual encara es desconeix la identitat, presentava diverses fractures òssies compatibles amb una mort per atropellament.
I una notícia que acabem de conèixer fa molt pocs moments, Liz Truss, la primera ministra del Regne Unit, ha presentat la seva dimissió. El que farem ara és anem a esports, ampliem aquesta notícia i d'aquí a uns minuts us ho explicarem. Ara sí, obrim a plana esportiva. Aquesta tarda es tanca la desena jornada de la Lliga. Girona, Espanyol i Barça necessiten sumar els 3 punts per no veure complicar el seu lloc a la classificació.
Sí, el Barça no es pot permetre perdre més punts aquesta nit en el partit que jugarà a les 9 contra el Villarreal. Aquest dimecres a la nit el líder, el Real Madrid, ha guanyat 0-3 i s'ha col·locat, per tant, provisionalment a 6 punts dels blaugranes. L'objectiu del Barça és no despenjar-se de la lluita per la Lliga abans de la parada del Mundial, que comença d'aquí just un mes. Per tant, els 3 punts d'aquesta nit són clau, un en partit que ja podrà jugar amb mitja línia defensiva recuperada després de l'alta del lateral Héctor Bellerín. De totes formes, el Barça necessita millorar el seu joc davant un rival que sempre ha posat les coses difícils blaugrana, ho deia l'entrenador culé Xavi Hernández durant la prèvia d'ahir.
Hay que ser más agresivo, estar más bien situados en la pérdida, hay que ganar más duelos en el uno contra uno, quizá hacer más falta táctica. Bueno, situaciones que podemos mejorar, claro, muchísimas, sí.
El partit es juga al Camp Nou i, a priori, el Barça no hauria de tenir dificultats per endur-se els 3 punts. El duel començarà a les 9 i es podrà seguir en directe per Movistar La Liga.
A banda del Barça, tampoc es poden permetre perdre més punts l'Espanyol i el Girona, que estan molt a prop de les places de descens.
Els gironins ocupen la 17a plaça amb 8 punts, només un més que l'Almeria, que és el primer equip en zona de descens. L'equip de Mitchell, que ha arribat aquest migdia a la ciutat andalusa, té pressió per sumar de 3 en 3 i allunyar-se de la part baixa de la taula. En parlava l'entrenador ahir també.
Que estén 4 partits sense guanyar pot ser normal per els rivals que hem tingut, però la pressió, clar que sí, és normal, i jo el primer que vull guanyar quan abans millor.
Pel que fa a l'Espanyol, l'equip entrenat per Diego Martínez ja és a Pamplona per jugar a les 8 al camp de l'Osasuna. Per aquesta tarda, Sergi Gómez i Dani Gómez ja podran jugar un cop recuperats de les seves molèsties físiques respectives i, per tant, han entrat a la llista de convocats. Segons el tècnic blanquiblau, el partit requerirà molta exigència per part dels seus futbolistes.
Sabemos que va ser un partido pues de mucho ritmo, muy intenso, con muchas segundas jugadas, muchos duelos individuales, una exigencia mental enorme. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. A partir de ahí no tengo más información, me gustaría tenerla para mí. No la tengo, no la puedo compartir.
Els dos partits es podran seguir per canals diferents, l'Almeria Girona per Movistar La Liga i l'Osasuna Espanyol per la plataforma de Zon.
Pel que fa al futbol internacional, l'11 de novembre es coneixeran els futbolistes espanyols que aniran al Mundial de Qatar.
Aquesta és la data escollida per al tècnic de la selecció espanyola, Luis Enrique Martínez, per fer pública la convocatòria de futbolistes que s'emporta per jugar al Mundial. El reglament de la competició permet que cada selecció convoqui entre 23 i 26 jugadors. D'aquí un mes just, ho dèiem abans, comença el Mundial de Qatar, però abans Espanya jugarà un partit amistós el dia 17 de novembre contra Jordània. El debut de la Roja a la competició mundial de Qatar serà el dia 23 davant de Costa Rica a les 5 de la tarda, i els altres dos compromisos de la fase de grups es disputaran el 27 de novembre contra Alemanya i l'1 de desembre contra el Japó.
En futbol femení, la jugadora del Barça, Laia Codina, s'ha lesionat en el partit de Champions jugat aquesta nit i estarà de baixa unes 6 setmanes.
Segons el comunicat mèdic, Codina pateix una luxació clavicular a l'espatlla dreta. La futbolista va saltar al terreny de joc al minut 66 del partit d'ahir contra el Benfica, i al 69 ja va haver de ser retirada per la lesió. Es perdrà segur els dos propers partits de la Champions, contra el Rosengard fora i contra el Bayern al Camp Nou, però podria estar disponible fins i tot per jugar a Munic el dia 7 de desembre.
I aquest dijous ha continuat el judici pel fitxatge de Neymar amb el Barça.
Avui han declarat dos exadvocats de la FIFA i han assegurat que el pagament de 40 milions d'euros per part del Barça a Neymar era part del salari per avançat al futbolista brasiler i era plenament legal, ja que el Santos havia autoritzat el jugador a fitxar per altres clubs a partir del 2014. En la quarta sessió del judici a l'Audiència de Barcelona, els dos pèrits de la família Neymar han afirmat que els contractes entre el club català i el futbolista van ser legals perquè estaven autoritzats pel Santos. A més, els dos advocats han dit que el fons d'inversió DIS no tenia dret a cobrar part del salari avançat al jugador perquè es considerava com a una prima de fitxatge.
Canviant d'esport, aquesta hora hi ha en joc el Barça Esperança de Tunísia, corresponent amb la segona jornada de la fase de grups del Mundial de Clubs.
Sí, el Barça juga la classificació per a les semis d'aquest Mundial. La primera part ha acabat amb un 18-12 al marcador favorable als blaugranes. El partit està en aquests moments al minut 20 del segon temps i per ara el marcador és favorable també al Barça, 30-19. Si això acaba així, el Barça jugarà dissabte a les semifinals contra el Kielce, que ha quedat líder del grup C. Per diumenge a la tarda estaria prevista la final.
I en bàsquet, el Barça juga aquesta tarda el segon partit de la setmana a l'Eurolliga.
El Barça s'enfronta al Žalgiris Kaunas a Lituània i arriba en aquest enfrontament en el millor moment de la temporada, encadenant 3 victòries seguides, una d'elles contra el Real Madrid a Europa i després de guanyar aquest dimarts al Bayern de Múnich també a domicili. Per aquesta tarda, el tècnic Sarunas Jasikevičius espera un partit de molta exigència física.
Creo que primero hay que ser muy físicos, ¿no? Aquí yo creo que Žalgiris ha cambiado respecto de año pasado. Tiene mucha más altura, sobre todo posiciones 2 y 3. Yo creo que es un equipo que está cambiando mucho defensa y es número uno de Euroliga.
Per aquest partit continuen lesionats Sergi Martínez, Kuric i Mirotic. El duel a partir de les 7 de la tarda en directe per DAZN de l'Eurolliga. Avui també juga el Fenerbahçe València.
I ja acabem amb motor, perquè ja es coneixen les dates pels testos de pretemporada que començaran el dia 8 de novembre a València.
Com sempre, la temporada que ve comença just després que aquesta acabi i el circuit de Xes acollirà l'únic test de MotoGP el dia 8. Tot això el dia abans que comenci el Gran Premi de Malàisia, que pot decidir el campió del món, Pecco Bagnaia, que va situar-se el líder en l'últim Gran Premi, té 14 punts d'avantatge sobre Fabio Quartararo i 27 sobre el català Aleix Espargaró, i per tant aquests dos pilots hauran de sortir a atacar per evitar el títol de l'Itàlia. A les 5 menys 10 minuts de la matinada d'aquest divendres es farà la primera sessió de lliures.
Gràcies, Xavi. I abans d'obrir la plana cultural, us explicàvem fa un moment, la primera ministra britànica, Liz Truss, ha anunciat la seva dimissió només 44 dies després d'assumir el càrrec. La crisi interna que provocada per la política fiscal que va presentar ha acabat amb el seu lideratge al capdavant del Regne Unit, un dels més convulsos i breus de les últimes dècades, Anna.
Truss ha comparegut davant de Downing Street per anunciar la seva dimissió. Ha dit que ho fa perquè no pot complir el seu mandat, una decisió que ja ha comunicat el rei Carles III i que arriba un dia després que assegurés davant els comuns que era una lluitadora i que no esperava deixar el càrrec. Abans d'aquesta declaració, Truss s'ha reunit aquest matí amb el cap del grup de diputats conservadors, responsable d'organitzar les mocions de censura interna i les eleccions de nous líders. En les últimes hores, fins a 13 diputats del partit de Truss han dit que no confien en la cap del govern, que havia perdut autoritat després d'haver hagut d'anul·lar el seu projecte polític i econòmic pel caos sembrat als mercats financers.
Gràcies, Anna.
Fins ara.
I fins i tot en la cultura tenim últimes hores. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
Què és el que acabem de saber?
Doncs mira, que la pallassa Pepa Plana ha estat distingida amb el Premi Nacional de Circ 2022 pel Ministeri de Cultura. Avui tots són últimes hores.
Ara sí que ens calmem una mica, perquè com cada dijous volem repassar les principals estrenes cinematogràfiques de la setmana amb el temps que ens queda. Comencem amb el director català Isaac Vilacuesta, que torna a les pantalles amb Un niño, una noche.
Obsesiona el miedo a olvidar algo.
Ramón, esto no es...
Lo que no te mata te hace más fuerte, de Churchill.
The show must go on.
Un año, una noche, diguem-ho bé. La pel·lícula es basa en l'atemptat terrorista a la sala Bataclan de París.
Exactament. Un año, una noche va competir a la secció oficial de la Berlinale 2022 i, de fet, també ha estat seleccionada a l'Esparlac del Festival de Sant Sebastià. La pel·lícula és l'adaptació als cinemes del llibre de Ramón González, Paz, Amor i Death Metal, que es basa en la pròpia experiència de l'autor que va haver de refugiar-se als camerinos de la sala Bataclan, recordareu, per sobreviure als atemptats del 13 de novembre del passat 2015.
I aquest divendres a les grans pantalles s'estrena també la reflexiva òpera prima del director català Joan Marc Zapata, que es diu El color del cielo.
People lust for fame.
15 años, ¿no?
17. Like ¿qué tal? ¿Cómo han sido estos años convertido en Olivia Bronte?
Marta Etura i Francesc Garrido protagonitzen aquesta pel·lícula.
El color del cielo va inaugurar la secció Made in Spain a Sant Sebastià. El film narra el retrobament d'una estrella de Hollywood i un filòsof existencialista suïssa després de dues dècades sense veure's. Una trobada que els portarà a revisar el seu passat. Es tracta d'una reflexió sobre l'èxit, el fracàs i també sobre el pas del temps.
I en Francesc Garrido, que és gelidenc, que tots els gelidencs que surten sempre els hem de mencionar.
Es compren cap a casa, Diana.
Tot bons professionals. Després d'haver passat pel Festival de Sitges, també s'estrena la faula antibèl·lica d'Alberto Vázquez, Unicorn Wars.
Ay de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. i així Dios regressarà al país.
Com ja escolteu, es tracta d'una pel·lícula emmarcada precisament en el gènere fantàstic.
Exactament. Unicorn Wars narra la història sobre l'ancestral guerra entre l'exèrcit Uset, aquí és on entra el gènere fantàstic, i els unicorns en una faula antibèl·lica. L'exèrcit Uset adoctrina joves reclutes per a la guerra que lliuren contra els unicorns i amenacen a la seguretat del poble Uset.
I després de passar també pel Festival de Sitges, s'estrena la pel·lícula Los Cinco Diablos.
7 grados.
20 minutos. ¿Preparada?
Te quiero, mamá.
¡Todas a gritar, chicas!
La directora és la Lea Missius.
Aquesta pel·lícula explica la història de la Vicky, que és una nena estranya i solitària i que té un sensible olfacte que l'anima a anar recollint les aromes en uns potets fins que arriba a capturar en secret, això sí, l'olor de la seva pròpia mare. D'aquesta manera, la Vicky és capaç de transportar-se als records més foscos de la família i descobrir-ne els seus secrets.
I atenció, perquè ho acabo de conèixer, jo també no ho sabia, pels qui heu crescut amb les entremaliadures del Xinxan, perquè arriba als cinemes Xinxan. Y el misterio de la Academia Tenkasu.
¿Por qué está pasando esto?
No lo estabais haciendo nada mal. Club de Detectives de Kasukabe.
Bienvenidos a la escuela.
Ja en parlarem també d'això d'escoltar el Xinxan en castellà, que fa raro encara, D'aquesta manera, la nova història d'aquest famós personatge se suma al recent llançament també del videojoc Xinxan, un verano con mi profesor.
A la pel·lícula Xinxan i els seus amics els traslladen a una nova escola dirigida per una intel·ligència artificial, és a dir, que s'ubica una mica en un futur i tant de bo tenir-la en català, estic d'acord.
Jo vaig créixer amb el Xinxan en català, llavors se'm fa raro. Potser ja no, Tu ja, ja tiraves de castellà. Va, i a les plataformes Netflix estrena la minissèrie Notre Dame.
J'ai ouvert les yeux en grand. J'ai vu ce qu'il y avait devant moi. Et j'ai su que cette nuit-là allait être la nuit la plus importante de ma vie.
Són 6 episodis d'uns 55 minuts.
Exacte, la minissèrie es basa en el gran incendi que va patir la catedral de París ara fa 2 anys i està inspirada en les històries reals que van haver de viure els bombers francesos durant l'extinció d'aquest incendi.
I a Netflix també s'estrena la sèrie Des de Zero.
In Italy, we have a saying. In dreams, as in love, all is possible.
Cercavo la donna.
Where are you from?
Texas.
La minissèrie nord-americana està basada en les memòries de l'actriu Tembi Loc.
Des de Zero explica la història d'amor intercultural entre una noia estatunidenca i un xef italià que posarà a prova les diferències culturals mútues.
I després dels Anells del Poder arriba una nova sèrie en català a la plataforma Amazon Prime Video que es diu The Peripheral.
Are being sadly wasted in this den of imbecility.
Not gonna not, this year's the only world that I got.
What is that?
La sèrie té 9 capítols que es publicaran cada divendres fins al 9 de desembre.
The Peripheral explica la història de Flynn Fisher, que és una dona que intenta mantenir, per dir-ho d'alguna manera, la seva família unida en un racó oblidat al sud-est dels Estats Units. Fisher, que treballa en una fàbrica de productes d'impressió 3D, descobreix una mena de tecnologia secreta que la connecta amb una realitat virtual, el que podria ser semblant a una futurística ciutat de Londres. A mesura que avança, però, la protagonista descobreix que no és un món virtual, sinó que forma part de la seva realitat.
I pel que fa al panorama musical, molt probablement ja l'heu escoltada, però per si algú no ho sabia encara, aquest dimecres la cantant Shakira ha tret nova cançó.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Con lo tuyo y haciendo lo mismo. Siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos.
El tema tema es diu Monotonia i l'ha fet conjuntament amb el puertorriqueny Ozuna.
Notícia del dia, això, avui, sense dubte. Bueno,
és difícil, considerar això notícia del dia avui amb tot el que està passant, només de dues i mitja, tres.
Lo de la Shakira sempre treu... Té tela. La colombiana ha tret aquest nou tema 5 mesos després, això sí que recordareu, de la seva ruptura amb el futbolista Gerard Piqué. A la cançó, Shakira el que fa és enviar missatges que aboquen a una mena d'amor propi, tot i que no cita textualment a Piqué perquè no ho fa, la lletra sí que fa referència a un trencament que es pot relacionar doncs, fàcilment amb el futbolista. Des d'aquest dimecres ja es pot veure a les xarxes socials el videoclip que Shakira i Ozuna van gravar íntegrament a Manresa entre el supermercat Llobet de la Sagrada Família i la Muralla de Sant Domènec. De fet, els dos cantants van revolucionar aquesta ciutat quan el passat 10 de setembre van gravar aquest videoclip, que per cert també compta amb alguns escenaris de la capital del Bages.
I encara en música, el cantant català de country Josep Ponsà, que signa com a Joe Fields en l'àmbit artístic, ha estat guardonat amb el premi al millor cantautor de l'any als Premis Internacionals de Música Country. El Texas International Country Music Awards s'ha celebrat a la ciutat de Marshall.
L'esdeveniment ha inclòs diverses actuacions d'artistes de música country emergents d'arreu del món que competien per endur-se doncs, aquest premi al Memorial City Hall Performance Center de Marshall. L'artista de Sant Quirze del Vallès s'ha endut el premi que reconeix la creació musical pròpia i també la interpretació en directe.
I acabem amb una proposta molt especial en el món escènic, el Festival Temporada Alta. Temporada Alta estrena aquest divendres des dels nostres ulls una obra creada per 73 alumnes de quart d'ESO de l'Institut Salvador Sunyer del municipi.
L'espectacle, que l'ha dirigit la companyia José y sus Hermanas, retrata la identitat i el context sociocultural dels intèrprets a través de les diferents arts. La diversitat cultural d'aquest centre i la reivindicació també d'un nou edifici per part de l'Institut, que fa anys que té les aules en barracons, doncs han estat la llavor d'aquesta obra.
Gràcies, Olma. Fins demà.
Fins demà.
Angel, when will those clouds all disappear? Angel,
un dia com avui de fa 49 anys, els Rolling Stones arribaven al número 1 dels Estats Units amb aquest Angie que escoltem. Nosaltres ho deixem aquí a la producció. Hem tingut el Galdric Pellegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de joventries, que us ampliaran també la informació que us hem explicat sobre la primera ministra del Regne Unit, Liz Truss, i la seva dimissió, connectant amb el corresponsal Jimmy Barnes des d'Anglaterra. You're beautiful, yeah. But ain't the time we said goodbye, Angie? I still love you. Remember all those nights we cried. All the dreams we held so close seem to all. Thank you.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.